Escoltes A mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Històries del Boi. I com sempre, amb l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia. I ben esventegat, eh?
I fresquet, eh?
I fresquet.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, altres anys quasi anàvem amb mania curta, vora Tots Sants, no? I aquest any s'ha avançat una miqueta quasi l'hivern.
Aquest any hem de treure els abrics, ves?
Bé, que hi farem com abans, fa molts anys.
Quin remei, què hem de fer? Avui de què ens parlaràs, Ernest?
Bé, avui parlarem del margalló, una mena de palmera doncs, autòctona de la zona mediterrània,
sí,
que està doncs, explicat en un article que va signar el Jesús Cerezo, el Boi 33, a l'estiu del 14.
Molt bé. Doncs coneixem més.
Sí, doncs bé, parlarem el que dèiem del margalló, no? Que és, sí, és un tipus de palmera, no? Una palmera baixeta, doncs que és una de les dues palmeres autòctones d'Europa, no? Les demés que tenim doncs, són importades, però s'han adaptat doncs, molt bé doncs, a la nostra terra, a la nostra zona mediterrània, sobretot. El margalló també és, potser el coneixem a roda més com a palmito, no? És una paraula potser seria incorrecta, però bé, és una de les tantes populars que es fa servir doncs, molts elements no, del quotidià. En aquest cas seria el palmito o, doncs, que anomenaríem el margalló. No? Per donar-li diem, un ús diem, pràctic del palmito, del margalló, doncs dic que s'aprofita la tija o el tronxo, que és la mèdula de la planta, i es mengen les amanides, no? Aquells potets que venen doncs, a les botigues, no? Aquells tambons rodonets, doncs provenen d'això del margalló. També es fa servir com a planta ornamental. Com he dit, és una planta nana, baixeta, que no supera normalment els 2 metres d'alçada i és doncs, de creixement lent, eh? Els fruits són com a petits dàtils que maduren doncs, a la tardor, és a dir, que madurarien ara, no?, en el temps que som. És una planta doncs, que no ultrapassa les zones d'influència mediterrània, és a dir, que fora dels països o de les zones mediterrànies no es troba, no? Per això diem que és autòctona d'aquestes terres nostres, no? I es pot veure amb molta facilitat doncs, a la muntanya rodenca. Realment, si vas a caminar per la muntanya i saps la planta que és, en veus i veus força, eh? Però el tanto que no es pot collir ni arrencar, eh? Perquè és una planta protegida, el que vol dir que estaria en perill d'extinció si en féssim un mal ús, eh? Collir alguna branca, alguna fulla, potser, però no mai tallar-la o arrencar la planta sencera, eh? És una planta que té la gran avantatge que és resistent al foc, és a dir, que sí que si hi ha un incendi, per desgràcia tan freqüent a les nostres muntanyes, es crema, però rebrota molta facilitat, eh? Es regenera ràpidament, eh? Té una força doncs, que fa que es conservi viu doncs, l'ull i es regenera fàcilment. Bé, és una planta que avui en dia no, però ha tingut una gran importància pels pagesos, ja que fa molts anys es proveïen doncs, de les seves fulles, no les arrencaven, tallaven doncs, les seves fulles, que les assecaven i les blanquejaven en sofre per fer llata. Llata és una mena d'activitat artesanal, que és fer uns teixits amb les fulletes, no?, amb les tiges, les fulletes del margalló, i confeccionaven, doncs, estores, alfombres, cabassos i altres estris, doncs, per l'ús quotidià de les cases. Sobretot ho feien, doncs, a la primavera i al començament de l'estiu, aquesta activitat. A Roda, doncs, es feia, era no diré, costum majoritari, però hi havia algunes famílies rodenques doncs, que s'hi dedicaven a aquesta feina, no? Sobretot les dones de les famílies, no? Per ajudar l'economia familiar, es dedicaven doncs, a fer llata, a teixir els brins d'això del margalló, per fer doncs, això, aquests elements per l'ús propi o per vendre. No? Recorda doncs, la gent gran, dones de Cal Grandalera, del carrer de Montjuïc, a Cal Llançanet, també, del carrer Sant Salvador i de Cal Moliner, també, que feien aquesta feina de la gent que es recorda, possiblement. Hi va haver moltes més famílies, però ja no hi ha memòria. L'abundància, realment l'abundància de margalló aquí a les comarques properes, el Tarragonès, la nostra, el Garraf, el Penedès, doncs això se'n van donar compte d'aquesta abundància veïns d'Olocau, que és un poble del País Valencià, de la província de València, que treballaven a la línia del ferrocarril, que evidentment doncs, la línia està doncs, a prop de la via doncs, tenim doncs la muntanya, no? I aquí veiem que hi havia molta abundància d'això de margalló, i allí al País Valencià, aquest poble, també hi havia tradició de fer aquesta feina, del treball de fer dels estris, i això doncs va arribar doncs a les orelles de la família Arnal, d'aquest poble d'Olocau, i doncs aquesta família va decidir, doncs sobretot el senyor Nasi, Nasio, Ignasi, li deien Nasio, o li diuen potser, doncs a desplaçar amb gent del poble, amb mossos, amb nois, amb senyors, doncs per vindre a fer la recol·lecció de la palmito, del margalló, de les fulles. Bé, doncs es van desplaçar. Primer va vindre aquest senyor amb treballadors, després, més endavant, quan es va casar, va vindre doncs amb la seva família, s'instal·laven a Roda i doncs i feien doncs aquesta feina, no? Però no sol, evidentment, ja estaven 3 o 4 mesos. A Roda no hi havia feina tant de margalló per estar tants mesos recollint, però es desplaçaven aquests pobles del voltant, no? De tot el que és Tarragonès i fins al Garraf, per anar recollint doncs això, la palmera aquesta, i pogués guanyar alguns dinerets. D'això es tractava, clar. Aquest senyor, el senyor Nasi Arnal, el que estem parlant de l'article signat el 2004, doncs el Jesús Cerezo doncs es va desplaçar a aquest poble, va fer l'excursioneta, aquest senyor amb 92 anys, amb la seva família encara, no?, i les seves filles també, que havien estat de menudetes aquí, doncs li van explicar la seva experiència a Roda. Per tant, 92, el 2004, podria tindre 98 anys, podria tenir. No ho sabem en aquest moment si...
No ho sabem.
No ho sabem. Ell explica que encara tenia contacte amb famílies rodenques degut a la gran amistat que va agafar, no? Jo en aquest moment no ho sé, Esperem que sí. Li diu que el maig, ells marxaven cap a Roda ja, el mes de maig, i solien estar a 3 o 4 mesos, a la zona nostra, i diu que menjaven el més barat que hi havia doncs a les botigues, no? Perquè venien sense un duro, i diu que menjaven de fiat, el que els fiaven els forns i les botigues del poble. A l'acabar la temporada, quan havien venut doncs la collita, doncs pagaven els deutes doncs a les botigues, quedaven nets de deute fins un altre any. Doncs ells collien la palma, les fulles de palma, doncs, evidentment, anaven tallant, la deixaven al seu raconet, junt a la palmera, després passaven a recollir-ho tot, diu, i la portaven, doncs, amb els camions, amb carros, i després amb camions, on les carregaven, doncs, per la seva venda, doncs, als esparters, no? Diu que els pagaven entre 50 o 60 cèntims al quilo. Diu que n'hi havia un que els hi pagava a una pesseta, que això ja era, no anava a dir un euro, a pesseta.
A pesseta, pesseta, sí.
Aquestes collites, diu que es destinaven doncs a Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Lleida, a Sabadell i a Vilafranca. Uh-huh. Totes aquestes collites de les nostres contrades, no? Roda i els pobles veïns. El Nasi diu doncs que a Roda és el poble on s'hi va sentir més ben acollit, no? Ell va vindre entre els anys 50 del segle XX. Ell té un bon record, tant ell com la seva família, del bon acolliment que els hi van donar els veïns de Roda, que, com us deia, encara ha conservat l'amistat durant tants i tants anys. Remarca que era una feina molt dura, es havia de fer els mesos ja, primavera i estiu, amb una calor sufocant, acabaven l'aigua, portaven poca aigua, ell diu sense aigua, no? En aquestes zones no hi havia potser pous, cisternes, la podien portar, bueno, total, que diu que poca aigua. Les mans, pensem que el margalló té punxa, acaba amb punxa, doncs se'ls punxaven les mans sense guants, ho feien. Doncs de tanta
terrible,
punxa...
Terrible, quines condicions, es treballava
això,
abans.
Avui en dia, no, sembla que sigui increïble, i estem parlant de 60 i pocs anys, 60, 70 anys.
Sí.
Evidentment, doncs de tanta punxada, les mans els hi quedaven negres ja. Després havien de recollir, fer-ho feixos, transportar-ho per la muntanya a l'esquena, doncs fins a aquests carros i fins als camions, que ja és el que ho portaven doncs a la venda, no? A la venda. Ho transportaven, evidentment, amb espardenyes, no anaven ben calçats, no? Que ho tenim avui en dia calçats de muntanya i tot el que vulgueu, amb espardenyes, en plena muntanya, pedrots i el que sigui, tal com ho coneixem. I s'hauria explicar anècdotes també, com un dia que els va enganxar una pluja molt forta, es van refugiar doncs en una cova d'aquí de la Roda, i de tanta aigua que queia es va començar a entrar aigua a la cova, quasi se'ls inunda, van haver de fugir rebejats i fugir pel perill de morir ofegats o passar-ho malament, no? Diu que amb l'arribada de la industrialització doncs, al País Valencià i a tota a la península, no?, que es van anar millorant les condicions de vida, aquest senyor, el nazi, i els seus famílies i acompanyants van canviar de feina, no?, però evidentment van deixar aquesta feina i deixar de venir a aquestes terres nostres a fer aquesta recol·lecció per dedicar-se a una altra cosa, però ell diu que va continuar fent aquesta collint ja la palmera a la seva terra pels estis, per fer escombres graneres, que diuen el País Valencià, no?, i el sud de Catalunya, doncs per fer estis pel consum propi. Mm. Doncs torna aquí, després ja ens explica el procés de fer el que és la llata, no? Diu, és un procés dur, repetim, diu que collien aquestes fulles de palmera, de palmito, de margalló, amb un tipus de falç que s'anomenava corbella, diu que tallaven les quatre o cinc fulles més tendres, diu que els donaven cops a terra perquè per fer-les més flexibles i les posaven a secar el sol. Diu, cada 3 o 4 dies, diu que se'ls donava la volta a la fulla, és a dir, a part de collir, de deixar, o les havien de posar en un rocallís, en llocs plans, que hi hagi roca, que no tinguessin terra sota, que no es podrís, o es malmetés, i doncs havien de donar-li la volta. I aquest procés durava entre unes tres setmanes. Com dit, no?, es carregaven els segadors, els feixos a l'esquena, fins al carro, i d'allí doncs, el pesaven, els pesaven i se'ls enduien doncs, als magatzems, no?, que evidentment els havien de pesar per saber el guany que tenien, perquè anava tant per quilo, això. Llavors, el procés artesanal per fer doncs, això, per posar el margalló a punt per fer doncs, els cabassos, era, primer de tot, havien de fer l'ensofrada, que era en blanquejar les palmes i eliminar d'aquesta manera els àcars, els insectes que poguessin tenir i donar-los flexibilitat. Diu que l'ensofrador, diu que era això ja, evidentment això ja ho feien a les fàbriques, als tallers, no? Mm. Això no es feia pas aquí a Roda. Era una càmera tancada com una mena de forn amb dos espais separats per una reixa, és a dir, posaven les fulles de margalló a la part de dalt i a la part de sota hi posaven el sofre que devien encendre i d'aquesta manera doncs, l'escalfor del sofre els donava aquest color blanc, més clar, del verd que era blanc, i els deixava ja a punt per fer per el següent pas, doncs que era esbrinar les palmeres, no? Les fulles de palmera les esbrinaven en tiretes finetes i amb aquestes tiretes finetes ja es podien anar trenant per fer doncs els estis, els cistells, les estores, etc, doncs que necessitessin o que hi hagués més demanda, no? Per últim, aquí l'article, doncs, el Jesús ens diu doncs, l'estat actual del margalló doncs, a les muntanyes rodenques. Diu que, malgrat els incendis, doncs és bo. No? Alguna cosa... Ben bé, el 2004 l'estat era bo. Jo crec que ho puc certificar perquè vaig molt a caminar per la muntanya i me'n trobo molts, estan frondosos i macos. Hi ha margalló, no diré molta abundància, però en trobes força. Vull dir, perquè sapiguem quan el veiem, doncs la importància que ha tingut en l'economia de moltes famílies aquesta planta, que a més és molt bonica, una sí, palmera nana, sí. Realment és bonica perquè sí. Sí. Doncs, per tant, la mirem, l'admirem i la respectem.
Exacte, perquè, i no la podem tocar, recordem.
Exacte, si volem alguna fulleta, però parem de comptar.
Exacte. Molt bé. Doncs, Ernest, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu i als oients, i fins la setmana que ve.
Adéu.
Igualment a tothom. Adéu, adéu.
Faig cada instant, és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no...